Podcast.
Via Lliure. Arribats a aquest punt del matí, del diumenge, ja sabeu que és aquella hora que batalla entre la placidesa i la intempestivitat, no? Aquell moment que no saps ben bé si és bona hora perquè acaba d'obrir els ulls una part de la població i es presenta al seu davant un dia completament nou de cap de setmana, o tot just està acabant el dia anterior, no? Per d'altra gent que ha allargat la jornada àmpliament. Per tots ells, pels que se'n vagin a dormir i pels que s'estiguin llevant, és aquesta hora que ens agrada molt perquè és entre onírica i un punt naïf a vegades, no? Un punt infantil en determinades ocasions, que ens desplacem en un raconet que és un carreró empedrat de la geografia no descoberta, encara no revelada del nostre país, d'una ciutat que encara no hem volgut dir mai i que probablement no diguem mai, i que al fons de tot d'aquest carreró hi ha un edifici sense massa pretensions ni massa interès, però que darrere de la seva porta amaga una multitud de meravelles. I allà a la porta, pel plantat, i amb una posició gairebé estoica, no? Com si hagués aterrat ja la tardor de cop després de notícies com la mort de la reina d'Anglaterra, l'Albert Beorlec. I què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó, com estàs? I bona diada, també.
I bona diada, tot, efectivament, eh? Efectivament. Avui, sí. Avui és un d'aquells dies que és 11 de setembre per una banda, però l'altre encara, ostres, jo crec que l'impacte llarg, no?, de molta cua de la mort de la reina d'Anglaterra, jo pensava en tu. I ja vaig ser una de les primeres persones en qui vaig pensar dijous, quan se sap la notícia, perquè et faig molt d'aquesta cosa de la fascinació per la tradició.
Doncs mira, jo que no sóc precisament massa monàrquic, però admeto la fascinació que em desperta aquesta figura, com en general la institució, que jo considero anacrònica, evidentment, i desfassada, més propi de tragèdies shakespearianes, més propi de contes de fades i més propi d'una festivitat com és, evidentment, la del Dia de Reis, que aquesta sí que jo en aquest sentit sóc 100% monàrquic, però en el fons, per molt escèptics que puguem ser davant d'aquesta institució, ens desperta una gran fascinació, i més la figura que l'altre dia ho llegia. A veure, el regnat de la reina d'Anglaterra ha ocupat un 30% de la història dels Estats Units.
és una dada demolidora.
Penses això i llavors penses, ostres, la reina d'Anglaterra, a Anglaterra, malgrat el risc que hi ha hagut, hi han hagut tres dones que han capitalitzat el protagonisme de la monarquia anglesa. La reina Isabel II, la reina Victòria, el regnat del qual també va ser llarguíssim, no tant com la reina Elisabet II, i llavors la reina Elisabet I, la filla d'Enric VIII. Mm-hmm. Vull dir que, en el fons, estem hipnotitzats per aquesta aureola tan màgica, aquest distanciament que fa que els plebeus, com nosaltres, estiguem com molt atrets, com molt fascinats per aquesta idea, no? I ara, venint cap aquí, repassar una mica els últims basars, alguns que he dedicat, o que el punt de partida ha sigut la monarquia anglesa, i mira, a la temporada passada, només la temporada passada, vam fer la X de X quan aquell diari brasiler, te'n recordes, va anunciar prematurament la mort de la reina Elisabet.
Sí,
i deixar
ostres,
te'n recordes, eh?
No me'n recordava.
Calendari...
Ja l'havien alertat en aquell
Correcte.
Moment.
Correcte. Vam fer també la O de Os quan vam parlar del Paddington.
Del Paddington.
Quan, en sí, el jubileu de la reina Isabel, aquest famós personatge va prendre el te amb la il·lustríssima monarca. Vam fer la R de reina l'any passat, ara més o menys fa un any, quan es va anunciar el protocol que se seguiria quan es produís l'il·lustre de Cés, allò de London Bridge is down. I també, ara fa poques setmanes també, abans d'acabar la temporada, vam fer la B baixa de verd, quan vam parlar que el to predominant de color al funeral del príncep consort, és a dir, el príncep d'Edimburg, era el verd. Vull dir que, en el fons, un dia, ho admetem, tenim una certa fascinació per aquesta figura tan extraordinària, clar que sí.
No, i que a més, en el cas de la... Hi ha dos elements claus, no?, en les monarquies, on els grans protocols ja no només a les monarquies, no?, en les relacions humanes. Un és els casaments i els altres són els decessos, no?, les morts. perquè allà és quan apareixen totes les estructures pensades, no, de la rutina del pas del temps, no, en qualsevol institució humana. Els casaments, els enllaços, els naixements, si vols, d'alguna altra manera també, però les morts són, vaja, són catàrtiques per una banda, però per altra, vaja, estan clavades en la tradició d'una manera extraordinària, en el cas de la monarquia anglesa, a nivells extrems, no?
Bueno, perquè, a més, és l'únic element o un dels dos únics elements que els evidencien com a condició de mortals. La monarquia, en la seva definició medieval, és una institució creada per Déu o inspirada per Déu. L'únic moment en què esdevenen com la resta de mortals, que ja sabem que no és així, és en el moment del naixement, però també, evidentment, el moment de la mort. I llavors, clar, aquests dies es fa evident, doncs això, malgrat que és una simple mortal com la resta, doncs el protocol que s'ha seguit, i que estem veient des del dijous, i que seguirà encara tota aquesta setmana que ve, és impecable, que només, evidentment, els anglesos poden fer. Perquè els anglesos són, és una cultura extraordinària, capaç d'enriure-se'n de la monarquia en els moments més febles, el famós Annus Horribilis de l'any 92, però també rendir-li tota mena de pleitesia, d'homenatges i de reconeixements un cop ha faltat, no?
No sé si tenim oients que ens estiguin escoltant a aquesta hora des de Anglaterra, des de les Illes Britàniques o no, però una cosa que també faria il·lusió, el que passa que vés a saber quan arriba, seria una carta, una postal d'aquestes, no, de la família reial britànica.
Home,
escrita
il·lusió,
in situ, gairebé narrant com ha estat per ells i pel seu entorn la mort de la reina d'Anglaterra.
Bé. Mira, prometem, no fem mai prometences, però prometem que si ens arriba una carta d'aquestes característiques, i per tal de no allargar massa, diguem-ne, aquests fets luctuosos, la llegiríem així que ens arribés a la nostra
perfecte,
redacció.
Perfecte.
Què et sembla?
Perfecte, sí? Doncs ja està feta la petició. Bé, mentrestant seguim llegint altres cartes que ens arriben a...
Parlant de cartes, mira, tenim dues del mes de maig. La primera és una carta que se'n va donar a mà. Va ser una carta que vaig anar a Lleida, a la Universitat de Lleida, a fer un parell de conferències de cinema, i un amable oient que es diu Joan Mestre Morell em va lliurar un sobre a dins del qual hi ha una mena d'aquarela de dibuix fet, diguem-ne, com m'imagina ell que és el Basar de les Sorpreses. I efectivament hi ha un carreró, hi ha tota una sèrie d'edificis de pedra, hi ha un gat que sembla enfilar-se per una de les taulades, i sí, podem endevinar que aquesta seria, jo diria que és bastant aproximat al dibuix respecte a la realitat d'on estem situats. I és això, en Joan Mestre Morell, que a més té un canal de YouTube, i que darrere es pot llegir gràcies pel magnífic Basar de les Sorpreses que obriu cada diumenge. I l'altra carta que ens arriba és una carta que ens arriba des de Barcelona, però és un sobre que està mullat, perquè quan devia arribar devia ser un dia de pluja, sí, perquè notem que la tinta està com correguda. Llavors obrim aquí, la carta és datada del 25, no, 23 de maig.
També té el seu encant, veure-la aquí.
Home, sí, perquè a més... Home, i, ostres!
Què?
Espera, oita! Mira,
què?
Despleguem la carta.
A veure?
Està... Bueno, s'ha borrat. Parcialment la carta s'ha borrat.
Oh! O sigui, hi ha fragments, o sigui, que no es poden llegir.
És com un missatge d'aquelles ampolles, saps? Com si hagués arribat una ampolla d'aquelles, un missatge.
Sí.
I mira, si et sembla, jo llegeixo la carta tal com ens ha arribat i faré silencis, petites pauses, per aquells fragments que, evidentment, estan esborrats.
D'acord.
I diu així, Barcelona, 11 d'abril del 2022. Veig que el Matasegells posa 23 de maig, o sigui, ha trigat més d'un mes i mig en arribar. Però en qualsevol cas diem, estimat Xavier Albert, des del barri d'Hostafrancs de Barcelona, els tornem a escriure, encara esteu... Cartes, l'últim A d'avorriment. Ens va fer pensar molt. Tenim dues criatures de 8 i 5 anys i fa 8 anys que no sabem què és l'avorriment. I ho trobo tant a faltar. Quan amics nostres ens pregunten si trobo a faltar la festa o viatjar o coses així, la resposta és no, perquè el que sí que trobo a faltar és l'avorriment. Tardes i dies pensant que les hores no passen, pensant que no hi ha res a fer. No sé vosaltres, però jo recordo quan era petit, inacabables, fins i tot creies
estius
que... rellotge de la classe anava enrere en lloc d'endavant. I de gran m'encantaven les tardes avorrides al poble a la fresca del carrer, o sortir de treballar i tirar-me al sofà, o no fer res, avorrir-me pel simple fet de fer-ho. Ara és impossible. Des de les 6 del matí fins les 9 de la nit és un no parar o no temes una per un altre on l'alegria, la joia, mals humors, les bronques, les diversions, les tristeses
un
i
fites
emocions, sí, una ens esclaten dins una mateixa bombolla que ara és la nostra vida i que no la canviaria per res del món. Alba, Alberto, Mario i Sílvia, un cor, gràcies per tant. Doncs aquesta carta que no hem pogut llegir doncs, perquè estava mullada i per tant no sabem part del contingut
oi,
que i que feia referència a un basar al que vam dedicar a l'A d'avorriment, doncs això devia ser els vols del mes d'abril d'aquesta passada temporada.
Déu-n'hi-do. M'has dit els noms, perdona, del remitent?
Sí, perdona, era Alba Torregrossa, que firma en nom d'ell, evidentment, i suposem que crec, perquè ja ets escrit en alguna altra qüestió, aquest em sona això, eh? Alba, Alberto, Mario i Sílvia. Perquè, de fet, ens escriuen des del carrer 26 de gener de 1641. La primera vegada que ens van escriure vaig tenir curiositat per veure què és el que havia passat en aquesta data, i té a veure, crec recordar, amb el famós Corpus de Sang, la guerra dels segadors, crec que anava per aquí, ara no, tampoc no tinc massa clar.
Doncs agraïm a l'Alba, a l'Alberto, el Mario, la Sílvia, la carta, vaja, que ha quedat il·legible en alguns punts, però que vaja, que ha quedat molt clar el seu contingut.
Bé, clar que sí.
Ens quedava alguna altra cosa, no? Ja està.
No, les dues cartes, la de cada setmana,
Sí, sí. Ja sabeu que la resta dels oients, més enllà dels que ens pugueu escoltar des de Londres, podeu seguir enviant cartes a l'adreça habitual, al Via Lliure, al Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com és, vaja, la tradició també protocolària, ja que parlem de protocols, l'Albert Legui la respondrà una per una i les llegirà totes. Bé, avui tenim, com sempre, preparat l'Albert Legui Express, anant fins a on?
Doncs mira, avui anem a l'altra punta del planeta. Anem a Califòrnia, a una carretera interestatal al nord de l'estat, on fa uns dies hi va haver un accident, sortosament sense conseqüències tràgiques.
Val.
Jo sí,
no,
fa temps...
No, he anat mai a Califòrnia i... No sé si és d'aquelles carreteres llargues?
Sí.
Vinga, som-hi, doncs.
Un pèl avorridot, i a més, a veure, no té més, però clar, és on està l'impacte de la notícia.
Vale?
Sí, estàs a punt?
Sí.
Doncs apa, som-hi. Sí.
Orlegui, però sent de nit no passa molt trànsit aquí.
Sí, vigila, aparta.
Mira aquest! Mira'l!
Mira
Home, va! Però no pots anar a aquesta velocitat aquí, que no hi ha límit de velocitat, o què, Orlegui?
Jo diria que sí, no són els 100 quilòmetres o 100 milles per hora, ara no recordo. Ara,
100 milles, igual. El canvi, 100 milles igual és una barbaritat,
No, no, diria que no.
Val. No sé.
Mira, a veure, vine més cap aquí, perquè si no encara podrem prendre mal, Ara aquí són 3:15 de la nit a Califòrnia, als Estats Units, i ens trobem, mira, aquest lloc exacte d'aquí és on el punt exacte on van passar els fets, que està... De fet, estem a la carretera del comtat de Solano, que està al nord de San Francisco, i on ha passat 29 d'agost i va tenir lloc just aquí un accident.
I dalt amb l'accident, però què va passar l'accident?
A veure, un camió amb prop de 150.000 tomàquets... tot i que hi ha fonts que apunten que van ser més, va topar contra un vehicle i, degut a l'impacte, la seva càrrega es va escampar per la carretera.
Oh.
I milers de tomàquets van quedar a l'asfalt i van fer una capa d'allò més relliscosa que va provocar, com a conseqüència, més topades entre cotxes. Van tallar el trànsit i es diu que s'hi van passar prop de 10 hores retirant tota la mercaderia.
Com
10 hores!
10 hores? A veure,
que
ja entenc que 150.000 tomàquets són molts tomàquets, però...
Que sí.
Vull dir que bombers, mànega, hi ha aigua, no? O què?
Sí, això és, aquesta és resposta de cunyat, per
entendre'ns. Sí, és veritat, és veritat.
Però a veure, poder...
Deu ser més difícil.
Jo diria que sí, Però vaja, aquest fet, que aparentment no ha tingut conseqüències tràgiques, ens dona veu per dedicar un nou basar de les sorpreses, el que fa el 272, aquest producte tan popular i tan nostre. Avui la té de tomàquet.
Més enllà dels pobres accidents, el joc cromàtic devia ser bonic, també.
Maco, perquè sí.
Tu coneixes gaire gent que no li agrada el tomàquet? És que jo, però molt poc.
Mira, ostres, ara que ho dius, conec una persona molt propera, de més.
Ah, sí?
Un familiar, sí, un familiar estimadíssim, de més, que ve d'altres terres, que quan es van unir a la família, quan va anunciar el primer o la segona trobada familiar que no li agradava el tomàquet, La taula crisi. Va emmudir.
Crisi, clar.
Va haver una crisi, escolta. Ah, clar. Li vam dir al meu germà, li vaig dir, escolta, vols dir que et convé aquesta noia, tu? Però, noi, sí, no, no. I no li agrada... Bueno, i ens l'estimem moltíssim, eh? Oh. Vull dir que... Però, noi, veure, sí, no li agrada el tomàquet.
La civilització
noi,
farem, passa pel tomàquet, eh? Vull dir que...
Que sí que...
Sí, és poc civilitzat que no t'agradi el tomàquet o que no ho puguis menjar, eh?
Bueno. Bé, el cas és que...
Ara el nostre company tècnic, l'Oriol Montfort, ha aixecat la mà. O sigui, sí. Que imagina't.
Què dius? Sí, sí. Tampoc li agrada el tomàquet?
Terrible, eh? Terrible.
Ostres, Oriol,
jo crec que se'n
pot
anar cap a casa, ja ara mateix. Bueno, parla'ns del tomàquet, Berlín.
Va, el tomàquet és el fruit de la tomaquera, no cal dir-ho, és una de les hortalisses més consumides a casa nostra. Ve de la família de les solanàcies, és a dir, plantes amb flor, i la seva composició nutricional és, atenció, 93% d'aigua.
Ah, sí.
Es calcula que hi ha prop de 10.000 espècies de tomàquets, 10.000, eh? I al món se'n produeixen cada any 177 milions de tones, amb la Xina com a major productor. Hi ha 61 milions de tones cada any, prop d'una tercera part del total, seguida de la Índia, amb 19 milions de tones, i Estats Units amb 12. I, a veure, no cal dir-ho, a casa nostra també és un dels principals productors mundials, amb 6 milions de tones anuals.
Déu-n'hi-do.
El coneixem amb el nom de tomàquet, tomàquet, tomata, tomàtic, tomàtiga, tomàtec, i tenim moltes varietats, que si el cor de bou, que si el ramallet, que si el Montserrat, de penjar, tomacó... Però més enllà de les seves propietats, diguem-ne, gastronòmiques, de les que en parlem tot seguit, hi ha una excepció de la paraula que crec que és molt nostra, i a mi m'agrada molt, que és el tomàquet com a adjectiu desqualificatiu. És un tomàquet. Per dir d'algú que és un maldestre, estúpid. Una excepció que comparteix amb una altra fruita, que és el préssec. Allò de...
Ah, sí?
No facis el préssec.
Jo m'agrada molt més la frase de fer el préssec que la referència de tomàquet. Com a
sí, perquè el tomàquet té un to... sí, això mateix. I el préssec, que no facis el notes, per entendre's, no?
Sí, sí, sí.
Bé, encara que avui és un ingredient bàsic de la cultura mediterrània, no sempre ha estat així, perquè, com se sap, el tomàquet ve... d'Amèrica.
Llavors, tomàquet ve de què, exactament? Com a paraula,
doncs,
dic, etimològicament.
Ve d'una planta que ve del Perú i el nom prové de la paraula xitomàtel. Xitomàtel. Bueno, és aquelles paraules, diguem-ne, de l'Amèrica precolombina que resulten difícils de pronunciar.
Ostres.
Que vol dir, atenció, eh? Xitomàtel vol dir fruit amb melic.
Amb melic?
Fruit amb melic, sí. El tomàquet, si t'hi fixes,
sí,
té com una mena de melic. És a dir, on...
Bueno.
No? Bueno, no sé. Escolta, és el nom que li van batejar. Escolta, a veure que m'expliques a mi, home.
Ja m'ho miraré, això. Bé,
sí, tu mira, tot ho mira.
No li he vist mai un melic al tomàquet, però bueno... No.
Doncs mira, alguns antecedents nostres segur que van veure. Tot i que la primera referència escrita apareix a Itàlia l'any 1544, es creu que va arribar a Europa 20 anys abans, a principis del segle XVI, de la mà, evidentment, d'Hernán Cortés. Les primeres varietats eren de color groc. D'aquí que a Itàlia el tomàquet es conegui com a pomodoro, és a dir, poma d'or.
Ah, perquè llavors era groc.
Fet... Clar, evidentment. Es han fet tota una sèrie d'encreuaments i avui en dia hi ha tomàquets vermells, però també hi ha tomàquets verds, tomàquets grocs i també tomàquets blaus.
Sí, senyor.
Que
ja
existeixen.
Vist, ja.
Que,
sí, sí.
Ostres, una mica mutació nuclear,
sí,
això, eh?
Sí,
vull
sí,
dir
sí.
Que... Durant prop de dos segles, fins ben entrat al segle XVIII, va ser considerat un fruit incomestible i era utilitzat com a decoració en cases nobles. Aquell mateix segle es comença a cultivar a casa nostra, sobretot al Maresme, al Delta del Llobregat i, posteriorment, a València, on fa pocs dies, precisament, hem tingut la famosa festa de la tomatina a Bunyol,
sí.
I serà llavors quan es converteixi en un dels productes estrella de la nostra gastronomia.
Home, ara que ja estem deixant l'estiu enrere i vol dir que l'època primordial dels tomàquets està quedant enrere també, home, la referència, per entendre's, al gazpacho, jo crec que és impepinable. Mira, m'he dit si et refereixes al gazpacho, no?
No, però
el gazpacho porta cogombra, Albert.
Sí, per això, no,
que no li
que
posaràs.
Bé, casa...
Que no li poses cogombra.
Sí,
no comencis amb les
tant,
coses rares, eh?
No, jo hi poso tot. Bueno, a veure, perdona, jo hi poso. Sí, que estem parlant de jo hi poso, però
sí,
no. Jo només me'l menjo, me'l bec.
Ah, no el fas.
Així, eh? Jo no.
No, t'ho dic perquè jo tinc la teoria que durant l'estiu, aquell mes de vacances aproximadament, sí. Crec que podria sobreviure a base de només gaspatxo.
I tant.
Oi que sí?
Subscric aquesta afirmació, jo també, perquè m'encanta el gaspatxo.
Sí, sí, sí.
L'Elisabet, a més, el prepara boníssim, veus? Però el prepara extraordinari, sí, sí. Bueno, parlem de gaspatxos i de tomàquets, però també podem parlar, per exemple, de les amanides estupendes de l'estiu, amb aquell bon enciam, sí, la ceba, i llavors, clar, els sofregits, el perol, la samfaina, l'esqueixada, l'empedrat, el suquet de peix, les sarsueles, les salses, el romesc, evidentment, i naturalment un d'aquells productes que ens defineixen com a cultura i com a país, l'imprescindible, l'extraordinari, l'exquisit pa amb tomàquet. I permetem que faci una sincera lloança, gens irònica, d'aquest plat tan senzill i a la vegada tan bo, que curiosament, no sé si et passa a tu, els catalans trobem a faltar quan anem uns dies fora o setmanes fora de casa, allò de dir, ostres, què he trobat a faltar? He trobat a faltar el pa amb tomàquet, no? Unes llesques de pa sucat amb tomàquet, res de tomàquet ratllat, El tomàquet com Déu mana, Una mica de sal, un bon raig d'oli, jo diria que en aquesta vida pocs plats hi ha tan senzills i tan intensos com aquest.
Ja sé que tu et poses en la part positiva, vaig a posar-me en la part negativa d'això. No hi ha part negativa com a tal del pa amb tomàquet, sinó s'està estenent una tendència que trobo abominable, que és quan tu vas a un bar o un restaurant i demanes un entrepà, em sento insultat només de la pregunta.
Sí, quan
et pregunten amb tomàquet o sense, i penso,
home, perdona.
Aquesta pregunta s'obre. Si hi ha una persona que no és civilitzada, que ho preferiria sense tomàquet, que ho demani. No cal ni tan sols... Però és que l'última vegada ja me'l van portar directament sense tomàquet, Albert.
Què dius ara, Xavi?
No m'han ni preguntar. I vaig haver de dir, perdona, què és això? I em van dir, bueno, és que si volies... La frase va ser, si volies tomàquet, ho havies de demanar abans.
Per favor.
I vaig dir, fins aquí. Aquí?
No.
Aquí? Ja m'hi han vist prou.
Et vas aixecar, vas tirar el tovalló a la cara del cambrer
evidentment,
i vas marxar, no?
Evidentment. Abans i vaig escopir a terra.
Doncs mira, el gran Néstor Luján apuntava que la primera referència escrita del pa amb tomàquet és del 1884 i procedeix del món de pagès de Catalunya, quan un excedent de tomàquets va donar la idea de voler aprofitar el pa que ja estava sec. Fixa't en allò d'aprofitar, tan nostre, tant per altra banda. Els tomàquets, però, no han tingut només una funció estrictament alimentícia. Metafòricament, també han simbolitzat quan... A veure, quan hi ha marro.
Ara.
O no hem sentit mai a dir aquella expressió de... aquí hi ha tomàquet.
Home, és que clar, era un gènere ja. S'ha convertit en un gènere.
Aquest twist argumental.
Sí, bueno, molt raro que tu estiguis parlant de l'aquí tomate. Era així, no? Es deia així, el tomat. És que després va acabar sent com el tomate, no? Però originalment el nom de broma era aquí hay tomate, no?
Era l'abreviatura, per entendre'ns, no? D'aquest programa que va ser, doncs això, la plasmació televisiva d'un conegudíssim programa que va acabar sent un referent de la televisió escombraria, que va emetre, evidentment, Telecinco entre el 2003 i el 2008, que va estar presentat per el badaloní Jorge Javier Vázquez i la valenciana Carmen Alcaide, i que, com se sap, se centrava doncs, en els famosos i les seves vides amb un punt, diguem-ne, càustic. L'actual Sálvame, que encara emet aquest canal, veu molt d'aquest programa, programa original.
Sí, senyor.
Però no només a televisions estatals i a tomàquet, també a casa nostra hi ha un programa ben popular, el Club Super 3.
Això, si t'ho haguessin dit abans de que passés, la nova mascota dels catalans serà un tomàquet, que és tomàquet telèfon, no t'ho hauries cregut mai. Però la veritat és que el trobem a faltar. És així.
Sí.
Sobretot amb la tendència, des del meu punt de vista, i no només jo, em sembla, a una certa pèrdua de l'ADN del Club Super 3 en les últimes dècades, fins i tot, et diria.
I tant, i tant. Completament d'acord. De fet, el Club Super 3, o Super 3, va començar com un programa de televisió a TV3 i es acaba convertint en una mena d'univers que va incloure, en el seu moment, doncs això, el canal de televisió, una revista, les famoses festes, i el club, que en el seu moment va assolir el milió de socis i ja s'ha convertit en l'associació infantil amb més membres de tota Europa. Va començar a emetre's l'any 91 i a la primera etapa, que s'allargà 15 anys fins al 2006, un dels personatges més populars era el Tomàtic, un tomàquet telèfon, esbojarrat i extrovertit, amb ulleres de sol, que era un contestador automàtic on els supers hi demanaven vídeos. Va arribar a tenir un programa propi que era el Top Ten Tomàtic, on feia de DJ posant videoclips.
Ai, sí.
Tots aquests anys, aquest personatge hi va posar veu l'actor Ferran Albiol. I ja que parlem d'actors, doncs un lloc on els tomàquets també són molt temuts, el teatre. Mm-hmm.
la cara B del tomàquet, no? Perquè en general hem comentat coses que són en positiu, no? I perquè en general el tomàquet no és una fruita que estigui mal vista, però sí que és veritat que en el món del teatre és la referència més negativa que et pots imaginar el tomàquet.
Clar, també simbolitza, evidentment, el rebuig, no? Perquè quin actor no ha tingut por que amb una mala actuació li tirin tomàquets, ni que siguin metafòrics?
Sí.
A veure, jo diria que és més un tòpic això que no pas la realitat, eh? Es diu que l'origen
no s'ha tirat, en... No s'han tirat tomàquets mai en un escenari, tu creus?
Jo diria que sí, però jo diria que forma part una mica més dels arquetipus que hem vist segurament en cultura popular, sobretot a la televisió o a través del cinema, que no pas a la realitat. No sé, eh? Possiblement sí. Jo he buscat referències i tampoc no és que les hagi trobat massa. Ara ho comentarem, perquè es diu que això ve en temps de Shakespeare,
sí,
com allò de l'expressió de molta merda, que es referia, recordem, quan el temps de Shakespeare, els teatres que estaven més o menys a les afores de la ciutat i la gent hi anava amb cavall,
sí,
es deixaven en una mena de quadre, una mena de pàrquings de cavalls, i clar, els cavalls feien de posicions i, per tant, si feien molta merda, volia dir que hi havia molta gent.
Exactament.
I, per tant, com que hi havia molta gent, volia dir que l'obra tenia èxit, i d'aquí el nom de molta merda, no? Però això del tomàquet sembla que és de poc probable, perquè a principis del segle XVII encara era un fruit bastant exòtic.
No,
però sí que, per exemple...
I això d'haver-ho de portar al bolso per veure,
sí,
si t'agrada o no l'obra és poc probable.
Sí, perquè a més havien de ser tomàquets que estiguessin ja madurets.
Sí, sí,
una cosa ja refatota, eh? Clar,
sí,
tomàquets verds no tenen gràcia, no? Però, en canvi, a Madrid hi ha una obra que es diu La catarsis del tomatazo, que és una mena d'espectacle de molta longevitat, que porta en cartellera 28 anys, i on els protagonistes són els alumnes de l'Escola d'Interpretació Cristina Rota, i on els números, si són bons, són aplaudits, i si no són bons, els espectadors es llencen tomàquets.
Ah, però aquí sí, textualment els envien tomàquets,
sí, sí, sí,
a l'escenari.
La catarsis del tomatazo, eh? I ja que estem en teatre, doncs va, anem a un personatge que va fer de tota la seva vida una performance. Andy Warhol. Like to take a cement pitch, bigger standing cinema. Dress my friends up just for show. Aquí tenim a David Bowie, que l'any 1971 va dedicar una cançó a aquesta figura central del pop art, aquest moviment artístic que ha sorgit als anys 50 als Estats Units i Anglaterra, amb la idea de fer art de la cultura popular o fins i tot elements ben quotidians. Nascut a Pittsburgh, a Pennsilvània, l'any 1928 i mort prematurament quan només tenia 58 anys, Andy Warhol és mundialment conegut per moltes facetes, entre les quals hi ha les de pintor, cineasta, productor musical, escriptor, escultor i dissenyador gràfic. I una de les seves obres més conegudes, per no dir la més famosa d'elles, o una de les dues més famoses, és la que el va fer mundialment famós, que és Les llaunes de sopa Campbell's,
sí, senyor,
que són 32 llenços realitzats en serigrafia i on es reprodueixen cadascuna de les varietats de sopa enllaunada que la companyia oferia en aquella època, una de les quals era, òbviament, la de tomàquet. L'obra es va presentar per primer cop ara fa 60 anys, l'any 1962, i com es pot suposar, bé, va provocar una notable controvèrsia envers els moviments imperants en aquella època artístics, on hi dominava una certa abstracció. Avui dia es considera que Les llaunes de sopa Campbell's van consolidar aquest nou moviment artístic, que és el pop art.
Doncs déu-n'hi-do. Figura també molt, com dèiem, controvertida Andy Warhol, amb tota la seva cara fosca al llarg de la seva trajectòria. Bé, acabem amb cinema, Beorlegui.
Sí, perquè mira, ja que Andy Warhol va ser cineasta, doncs acabem amb dues pel·lícules ben diferents amb els tomàquets com a protagonistes.
Los tomates se acercan. Ya están aquí.
Dios mío, ¿has visto eso? Ha sido un tomate y el piloto sigue allí.
Olvídate del piloto, ven, ven conmigo.
No he visto nada,
no
he visto nada.
¡No debemos dejarle!
Es increíble. Un tomate kamikaze.
Los tomates no vuelan.
No, tampoco se comen a la gente, pero lo hacen.
Per favor,
bueno,
per
això
favor.
És...
Per això, Beorlegui, és molt poc de teu, eh?
Ho sé,
és
ho
molt
sé,
gros,
sé.
Això.
Comencem amb El ataque de los tomates asesinos.
Oi.
Una comèdia disfressada de pel·lícula de terror dirigida l'any 1978 per en John DeBello, i on un grup de tomàquets modificats genèticament es revela i comença a atacar la població. En el seu moment ningú la va entendre i, de fet, va obtenir una qualificació molt baixa al Rotten Tomatoes, que és una web, que segurament que tots els cinefes,
sí,
més o menys coneixen, una web que recull crítiques cinematogràfiques i que es pot traduir precisament com els tomàquets podrits.
Això no ho entès mai, tampoc. Rotten Tomatoes, per què té aquest nom, aquesta pàgina web, referida a crítiques de cinema?
Una de les explicacions era precisament el tema del tomàquet, diguem-ne, com a element pejoratiu, però crec que n'hi ha un altre, eh? Ara no et sabria dir quin és l'altre vessant, però va per aquí, això, eh? Rotten Tomatoes.
Va, tanquem amb alguna altra pel·lícula, sí.
De tomàquets podrits a tomàquets verds.
¿El nombre de Iggy Threadgood le suena?
Me parece que no lo he oído nunca, señora.
Se acordaría de ella. Iggy y su amiga Ruth llevaban el café de Whistlestop. Iggy tenía carácter.
Si vuelves a tocarla, te mataré.
Te he conseguido asustarle, ¿verdad? Pero no logro entender cómo alguien pudo llegar a pensar que ella había matado a aquel hombre.
A mí no me engañas.
Em sembla bé, Orlegui, que aquests són els tomàquets més famosos de la història del cinema, no?
Doncs sí, aquí tenim entre moltes altres la veu de la grandiosa Marta Martorell posant veu a Jessica Tandy en aquesta pel·lícula que jo he sempre trobat adorable, Tomates Verdes Fritos, l'adaptació cinematogràfica de la novel·la homònima de Fanny Flack, dirigida per en John Avnet l'any 92, i que explicava dues històries d'amor o d'amistat, diguem-ne, paral·leles. La d'una dona que es troba en un moment delicat de la seva vida, la Kathy Bates, i que fa amistat amb una senyora gran, la grandiosa Jessica Tandy, i dues noies a l'Amèrica de la Gran Depressió. Va guanyar un munt de premis, també és un film de culte, i és una d'aquelles que un no es cansa de repassar una i una altra vegada.
Adorable,
Tomates
adorable,
Verdes Fritos.
Completament. I amb una càrrega també molt avançada per l'època.
Doncs sí, efectivament.
Feminista absoluta. Sí. És una de les pel·lícules referents pel món del feminisme, aquest de Tomates Verdes Fritos. Bé, Orlegui,
sí.
Doncs avui tanquem aquí el tomàquet d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos com sempre i ens retrobem diumenge de la setmana que ve. Avui vaja, també el tomàquet com un dels elements de la diada, no? Ja que forma part també del color de la bandera del país. No sé si allò és més sanguinolent, però vaja, si ho podem...
Sí,
si ho
volem... i no entrarem amb altres metàfores, eh?
No, però bé, Orlegui, també t'he de dir que sempre hi ha gent que fan plats culinaris intentant reproduir la bandera de Catalunya i el tomàquet és un dels elements que es fa servir a vegades. No solen, la qüestió, no solen sortir bé. Però vaja, aquí estem. Bé, Orlegui, moltíssimes gràcies, bona diada i ens retrobem diumenge la setmana que ve.
Gràcies, Montó. Una abraçada. Adéu-siau.